Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig. Cada dia a les 10 i 5 del matí, entrevista amb els caps de llista. Dilluns, Joan Font de la plataforma Calera. Dimarts, Antonio Espuny, Compromís per la Cala, candidatura de Progrés. Dimecres, Jordi Gazzani, Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Dijous, Adrià Figueres, del Partit Popular de Catalunya. I divendres, Joan Pere Gómez i Gómez, de Convergència i Unió. A les 10 i 5 del matí, cada dia, entrevista amb els caps de llista. Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig.
Bon dia des de la Cala RTV, un dia més. Estem aquí en aquest espai especial amb motiu de les eleccions municipals 2015. Adrià Figueres des del Partit Popular, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Ja ho tenim tot en marxa, tot a punt per començar aquesta entrevista que, com dèiem, el que serveix és per a conèixer més a la persona que hi ha darrere del candidat. Una mecànica especial per unes entrevistes diferents. Tenim quatre blocs ordenats per A, B, C o D, per tal que cada un comenci d'una manera diferent, tot i que les preguntes més o menys són similars. Per tant, ara està a les seves mans i ha de triar quina d'aquestes lletres considera que podem començar.
Bueno, podem començar per la B, per exemple.
Comencem per la B. Quan arribarà l'11 de setembre, penjarà la senyera, l'estelada o cap de les dues?
Jo més penjo la bandera de la Verge de Candelera. No penjo cap més de bandera.
Una altra de les preguntes vinculades en aquest bloc és: creu que Catalunya serà independent?
Si hi ha una reforma constitucional que ho permeti, hi ha una majoria de població que Catalunya voti a favor, evidentment hi ha l'opció de que Catalunya pot arribar a ser independent.
Immersió lingüística, sí o no?
Hi ha que fomentar les llengües. La llengua no té que ser un vehicle de separació, sinó d'unió. Com més llengües parléssim, millor. Hi ha que fomentar la nostra, que és la catalana, hi ha que donar-la a conèixer, però no hi ha que imposar-la a ningú.
Continuem amb aquestes preguntes d'àmbit polític i d'àmbit nacional. Fer política és vocacional?
Si un polític no té vocació, no hauria d'estar en política, perquè en essència, la política és el servei a la comunitat. És una manera de viure. I això és molt difícil d'entendre quan no has estat en política. Si tu realment no t'interessa la teva comunitat, la gent en què tu veus, si realment no t'impliques en els problemes de la teva societat, estar en política és absurd, perquè per molts diners que alguns puguin cobrar, si no hi ha aquest esperit vocacional, no té sentit la política.
La política està passant per hores baixes?
Sí, hi ha una sèrie d'individus que han desvirtuat el que és la política. Tothom avui en dia sap la problemàtica que hi ha, la corrupció, que és el tema clau, el tràfic d'influències, la prevaricació. I llavors hi ha hagut una sèrie de gent, o hi ha una sèrie de gent, que han fet de la política com si fos una empresa pròpia, en tot el que això significa, i això realment ha fet molt de mal a la política. Però, a pesar que no és cap tipus d'excusa, estem parlant d'una petita minoria. La gran majoria dels polítics són gent normal, o som gent normal, amb els mateixos problemes que qualsevol, i que hi ha molts concejals, molts alcaldes, que estan treballant moltes hores i gairebé no tenen cap tipus de gratificació. Per tant, per culpa d'uns quants, no tots han d'estar dins el mateix cistell.
Quin sou hauria de cobrar un alcalde?
Lo suficient per viure amb dignitat. No estem parlant de quantitats, depèn. Hi ha persones que la seva vida privada, doncs amb un salari molt baix, poden subsistir, altres que no. Tot depèn de la dedicació que té l'alcalde, de les hores que emplea, de la feina que fa i de la situació econòmica de l'Ajuntament. Hi ha una sèrie de premisses que fan que a priori no poguéssim quantificar quan ha de cobrar un alcalde. Ara, ha de cobrar el suficient per viure en dignitat i poder representar com cal a la seva població.
S'ha de saber escoltar com a polític?
És molt més important escoltar que parlar. Per a poder parlar bé, tens que saber escoltar. A vegades hi ha polítics a certs nivells que cada vegada que obrin la boca fan monòlegs. El monòleg la gent crec que no li interessa. El polític el que ha de fer és recollir informació, recollir les preocupacions del ciutadà i a partir d'aquí donar el seu parer. O sigui, l'estructura és al revés. Primer, hi ha que recollir el que la gent necessita i a partir d'aquí el polític té que gestionar i obrar en conseqüència. O sigui, un polític no pot prendre decisions perquè li apeteix o que creu que el que ell diu és el millor. És al revés. El polític és un gestor. El polític és un individu, una persona, que el que fa és poder millorar la societat a través de les necessitats de la pròpia societat.
Ara que parla de la societat, i suposo que és evident que la societat és diversa, la immigració és un problema o una oportunitat?
Teòricament, la immigració és una oportunitat per la gent que es traslada d'un lloc a l'altre. A vegades, quan no està ben regulada i quan hi ha una sobredimensió de la immigració, pot devenir un problema. Se tracta d'equilibrar-ho, és a dir, tothom té dret a traslladar-se d'un país a l'altre o d'una ciutat a l'altra, però, clar, hi ha una situació econòmica general, hi ha unes característiques determinades i no podem fer demagògia en això. Dir, tothom té dret a anar on te vulgui, sí, però primer hem de viure dignament la gent que estem en un lloc. Tant de bo qualsevol país, qualsevol població tingués suficient capacitat per absorbir tota la gent que vingués d'altres llocs. Però, clar, el que no podem fer és, si tenim una crisi galopant, tenim una taxa d'atur molt important, absorbir molta gent d'altres països, perquè llavors nosaltres ho passarem molt malament. És un problema d'estructura general, és un problema de globalització. Hi ha països que, sobretot els països subsaharians, o aquests països que estan ara en guerra, com pot ser allà Síria o Iraq, que la gent ho està passant de manera dramàtica. Llavors el que hem de fer és que els organismes internacionals, sobretot els organismes internacionals, siguin capaços de crear les estructures i els mecanismes perquè això no passi, perquè no té sentit. Aquesta gent que ve amb pateres o aquesta gent que s'està morint ara anant cap a Sicília, que surten de Líbia, això és desgarrifós, la societat això no ha de permetre. És un insult a la intel·ligència i és algo totalment antinatural, no podem anar així per la vida. Després què passa? Pues, home, pues que hi ha països com Espanya o països com Itàlia que reben una immigració que no poden absorbir i la problemàtica és mútua. Per una part, per la gent que han fet el que han pogut i han arribat aquí, que ho passen malament, i nosaltres que no podem donar els serveis que hauríem de donar. És un problema globalitzador que ha carreglat des d'altres instàncies.
Quin avantatge té tindre monarquia?
Aquesta pregunta és molt difícil de contestar. La monarquia, si se refereix aquí a Espanya, és el règim que en aquests moments ens diu la Constitució que ha d'haver. Les avantatges, si miréssim històricament, són poques. Quan estem parlant a partir de la transició, la monarquia ha donat una estabilitat. La monarquia potser ha servit perquè el trànsit que ha hagut del franquisme a la democràcia no hagi sigut traumàtic. Una altra cosa és si això té una visió anacrònica o no. Depèn del moment. Jo penso que el rei actual se'n surt de les línies d'antepassats seus, però encara és aviat per juzgar. A tot cas, el problema més important o el fet més decisiu no és monarquia o república, el més important és benestar.
Si pogués parlar amb el papa Francisco, què li diria? Avui és una pregunta que ens ve molt bé, perquè a més avui tindrem el bisbe, ens visita el bisbe, per tant, li trasllado aquesta qüestió.
Bé, jo com a catòlic, que soc catòlic practicant, per mi seria un honor meravellós el poder saludar el papa Francisco pel que la representa com a papa, com a tal, i com a persona, perquè crec que és un personatge en mayúscula que està canviant les estructures de l'Església i que valdria molt la pena el poder compartir uns minuts amb ell únicament per veure'l i, si m'ho permetés, per fer-li algunes preguntes. A tot cas, seria un gran plaer.
Les energies renovables són una opció?
Actualment són un complement. Estem parlant d'una societat amb un consum brutal, per exemple, el tema elèctric. Llavors, claro, en principi, tots diem és que necessitem energies renovables, alternatives, netes, però, claro, hi ha un consum. Llavors, el que hem de fer és buscar la coherència i la sostenibilitat. Sí, a les energies renovables, però a la vegada que siguin rentables i sense que això signifiqui i divinar altres energies que ens permeten tindre la situació que actualment tenim a la nostra societat. És a dir, l'energia nuclear és necessària? Per desgràcia, sí, necessitem l'energia nuclear i, evidentment, acompanyada d'altres energies, i tant de bo d'aquí unes dècades, no d'aquí uns anys, d'aquí unes dècades, aquestes energies renovables puguin suplir altres energies que tenen un perill latent.
Vostè recicla a casa?
Pues sí, reciclo a casa. M'ha costat una miqueta, perquè al principi ho ficava tot el mateix. Sí. Però poquet a poquet, amb l'ajuda de la meva dona, anem reciclant.
Què li sembla que un pare que acaba de tindre un fill tingui 15 dies aproximadament de baixa de paternitat?
Tot depèn del tipus de treball. A vegades 15 dies no res, i a vegades és suficient. Depèn de les circumstàncies. El que passa és que la llei és molt difícil que això ho pugui regular de manera que contenti a tothom. Està clar que un pare té que tindre uns dies de permís, uns dies per poder dedicar al recent nascut, però la quantitat de temps exacte dependria de cada circumstància. És molt difícil poder quantificar exactament la resposta a la seva pregunta.
Obrim un altre bloc de qüestions. Ara ens traslladem aquí a l'Ametlla de Mar. Quin seria un dels indrets de l'Ametlla de Mar que vostè li agrada, però és que a més recomana, si té quan ve algun amic, no et perdis aquest indret de l'Ametlla de Mar?
Bueno, jo professionalment me dedico al tema immobiliari i turístic, per tant, cada vegada que tinc algun client o algun amic, li recomano molts de llocs, començant ja per Calafat, Sant Jordi, Tres Cales, Roques Dorades, l'Estany, però jo particularment hi ha dos llocs que per mi són idíl·lics. Un és la Punta de Bugarró. Jo vaig néixer al carrer Sant Francesc, llavors de petit me recorda moltes hores que jo anava allí a mirar el moll, és un puesto per mi inolvidable. I un altre lloc que també m'atraeix molt i que he passat moltes hores estudiant, doncs quan vaig preparar la selectivitat o vaig començar a dret, allí estava moltes hores estudiant, era el Faro de l'Estany. Aquests són dos llocs per mi emblemàtics i que me porten molts de records i que encara avui en dia, quan puc hi vaig, intento recordar moments passats i sempre m'inspiren moltes coses del meu poble, de la meva família i de records meus.
És un indret que molts dels candidats han anomenat al passar aquí pels estudis de la Cala RTV. Dins dels actes de Candelera n'hi ha molts, un dels actes assenyalats també és la processó, evidentment. Vostè l'ha portat, la Verge, Candelera?
Pues sí, quan vaig fer la mili la vaig portar, el que passa que jo era l'únic que vaig estar a l'exèrcit de terra i cantava una miqueta, no? Però sí, sí.
Anava una mica en discordància.
Sí, sí, tothom anava a la marina, menys un que anava a l'aire i jo que vaig anar a terra, però sí, vaig tindre l'honor de portar-lo una vegada.
Quin dels actes creu que s'hauria de recuperar o de canviar de la Candelera?
La Candelera està prou ben estructurada. Hi ha una sèrie d'actes que la gent participem. Llavors, bueno, potser ens hauríem d'adaptar als temps actuals, però l'estructura que té generalitzada de la Candelera jo crec que és la correcta. A tot cas, la professor potser li hauríem de donar, a part del caràcter pues, religiós que té o caràcter tradicional, un caràcter, si em permet la frivolitat, més turístic. És a dir, la professor és algo molt important pels caleros, però la gent que ve de fora també hauria de conèixer o podria conèixer una tradició que es pot convertir en un esdeveniment.
Vostè, no sé si practica esport, va al complex esportiu municipal?
Sí, bueno, l'esport per mi és molt important. Ara, evidentment, per l'edat ja no puc practicar com abans, però evidentment que vaig molt, molt sovint, sobretot pel futbol, per meus fills, quan estaven aquí. I sí, vaig al complex esportiu municipal, que per cert crec que són instal·lacions a priori extraordinàries, però desaprofitades.
Li agrada més Sant Pere o la Candelera, vostè?
Són dues festes diferents. Jo visco més intensament la Candelera que Sant Pere i potser m'agradaria, això sí, recuperar una miqueta l'esperit d'abans de Sant Pere i que Sant Pere formés part de la tradició de la Cala, però no únicament des del punt de vista dels mariners, que tenen evidentment preferències, sinó la Cala com a tal. És a dir, la Candelera, més o menys, tots ho disfrutem de la mateixa manera i, en canvi, les festes de Sant Pere són una miqueta més tancades, no? M'agradaria que fossin més obertes, però que això no és culpa de ningú. Se tracta del poble com a tal i que entre tots hauríem de fer que Sant Pere fos unes festes tan participatives o més que la Candelera.
Si pogués tornar a repetir alguna de les coses que ha fet a la seva vida, quina triaria una de les més especials?
No m'agrada massa recordar coses que he fet bé o que he fet malament. Suposo que des de la infància o l'adolescència o la joventut hi ha fets puntuals que se recorden més agrats que altres, però especialment un en concret no em podria decidir cap, no m'ho he plantejat. En canvi sí que me plantejaria situacions que no m'agradaria tornar a viure, però en positiu n'hi han hagut diverses i cap res altre sobre les altres.
Quan era petit i li preguntaven, Adrià, què voldràs ser de gran?
Sí, això era una pregunta molt típica i molt habitual. Sí, fill meu, Adrià o Ramonet, que me diuen a vegades també, i tu què voldràs ser de gran? Home, depèn de l'edat. Quan era molt jovenet deia, home, m'agradaria ser futbolista. Després, quan era més gran, m'agradaria ser bomber. I després m'agradaria ser abogat. Han hagut diferents etapes, però sí, era una pregunta que es donava molt i crec que era pròpia dels temps de la meva joventut.
Li agrada més treballar sol o amb equip?
El treball sol és difícil. És molt important treballar en equip. L'individualisme té que ser mental i sentimental. Una persona té que tenir uns sentiments individuals, té que tindre unes idees, evidentment, molt pròpies, però quan és el treball, sempre té que ser en col·lectiu. Per dues raons. Primerament, perquè diversificar la feina augmenta o hauria d'augmentar la productivitat. I després també, i potser és una mica egoista la frase que vaig a dir, però disminuïs la responsabilitat. És a dir, si compartim el projecte, si surt bé, surt bé per a tots, i si surt malament, tots som corresponsables. Per tant, m'agrada, a nivell laboral, m'agrada compartir els projectes i també les responsabilitats.
A qui admira? Admiren algú?
A mi admiro moltíssim a ma mare i a mon pare. Moltíssim. Perquè ells dos han sigut, per mi, són persones d'aquestes anònimes que molt poca gent coneix a part de la família i que, en canvi, han sigut capaços en enormes problemes de salut i altres problemes tirant davant a la seva família i, per mi, són un model a seguir.
Té alguna por a dia d'avui que el limiti, per exemple, no sé, vertigen?
No, por no tinc. El que no m'agradaria és que, sobretot a nivell de salut, tingués alguna discapacitat que m'impedigués poder desenvolupar-me com a persona. És un tema de salut. M'agradaria poder tindre una salut correcta durant molts anys i que el meu entorn també ho tingués. Del demés, no. La vida sempre hi ha moments bons, moments dolents. Sempre hi ha que tindre respecte a tot. Hi ha que respectar absolutament a tot. Quan vas en cotxe, tens que tindre respecte cap als demés. Quan tu vas a nedar, tens que tindre respecte que et passi alguna cosa. Quan tu prens una decisió al món laboral, tens que tindre respecte no equivocat. Quan tu parles a la teva parella, tens que tindre respecte. És a dir, la vida sempre és un respecte, però por no, perquè la persona que té por s'autolimita. Si autolimita, és millor que te quedis a casa, no tens res a fer.
Com es veu de gran, quan arribi a la vellesa? Com es veu?
De moment me veig madur, que ja has fumut, perquè a vegades quan veus fotos o vídeos de quan tenies 20 anys dius, carai, Adrián, que ara aviat ne faràs 55. Bueno, els anys tenen la seva part positiva, la seva part negativa. Evidentment, jo crec que a ningú li agradaria arribar a vell, com vulgarment se diu, no? Però no, és un fet que hem d'assumir. Jo només espero que Déu me doni l'oportunitat de quan sigui vell tindré almenys el cervell suficient per donar-me en compte que sé que és una etapa de la vida i poder-la gaudir tal com l'havia dit quan era jove o ara que sóc madur.
Si li donessin a triar un lloc per anar de vacances, què triaria més? Una ciutat cosmopolita, com podria ser Londres o París, o més aviat es quedaria en un petit poblet de la Vall d'Aran?
A mi les vegades que he anat de vacances el que m'agrada són les grans ciutats. Aquí al poble ja tenim el lloc perfecte per disfrutar del sol i platja, de la tranquil·litat. Llavors, quan he pogut, a mi m'agraden les grans ciutats. M'agrada molt visitar, o m'ha agradat visitar ciutats com París, com Amsterdam, com Roma, i m'agradaria visitar altres ciutats que encara no conec i que espero que algun dia pogués visitar, com per exemple m'agradaria molt estar a Nova York, m'agradaria molt estar a Buenos Aires. Jo crec que dona una gran capacitat de perspectives el que tu coneixes, noves cultures, nova gent, i aquest bullici, aquest cosmopolitisme que els pobles pues, no tenim. No? I, clar, de la mateixa manera que quan estàs 2 setmanes fora enllores el teu poble, pues, a vegades també necessites anar a puestos on puguis pues, visitar catedrals, visitar museus, passejar per grans avengudes i donar-te en compte que, bueno, que hi ha llocs que val la pena que visitis, que el teu puesto on vius, on t'has nascut, és un puesto meravellós, però hi ha altres també llocs que és necessari i important que coneixis.
Ja per acabar, la darrera pregunta. Les xarxes socials ens permeten connectar més amb els joves?
Són imprescindibles. Xarxes socials, per la meva generació, ja ens hem quedat una miqueta obsolets nosaltres, no? Però sí, és una manera de comunicar-se, una manera d'augmentar la velocitat de comunicació, una manera de facilitar, d'abaratar costos, però hi ha que fer-ho també una miqueta en cura. És a dir, quan la xarxa social crea addicció, això pot ser un perill. En canvi, quan la xarxa social s'utilitza amb el seu sentit originari, que és de comunicar, me sembla fantàstic. La joventut, la majoria la utilitzen d'una manera que jo considero massa excessiva, però en tot cas tampoc sóc qui per a juzgar, perquè a la millor si jo tingués 20 anys faria el mateix que ells.
Doncs moltes gràcies. Adrià Figueres, del Partit Popular, avui ens ha acompanyat aquí als estudis de la Cala RTV en aquest espai. Com saben, aquesta setmana, tots els matins, entrevistem els candidats per conèixer el seu perfil humà, conèixer-los una miqueta més. Moltes gràcies per haver respost a totes i cadascuna d'aquestes preguntes. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig. Cada dia a les 10 i 5 del matí entrevista amb els caps de llista. Dilluns, Joan Font de la plataforma Calera. Dimarts, Antonio Espuny, Compromís per la Cala, candidatura de Progrés. Dimecres, Jordi Gazzani, Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Dijous, Adrià Figueres, del Partit Popular de Catalunya. I divendres, Joan Pere Gómez i Gómez, de Convergència i Unió. A les 10 i 5 del matí, cada dia, entrevista amb els caps de llista. Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig.